Fa un parell de setmanes parlàvem de situació legal, de situació laboral. Tot plegat ha canviat molt, com amb tot en aquesta crisi hem hagut d'anar improvisant i tenim més dubtes. També hem obert les nostres xarxes perquè ens facin arribar alguns dubtes laborals que tenien els santcugatencs i per resoldre'ls tenim amb nosaltres el conseller delegat del grup Sisquella, Lluís Sisquella, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, entenc que esteu enfeinats també, no?, durant aquesta època.
Sí, en aquests moments la veritat és que els despatxos, home, ja has vist que justament no ens deixen confinar, estem confinats a casa tots perquè nosaltres treballem per teletreball, però és veritat que tenim molta feina perquè hem d'ajudar els nostres clients, les empreses, perquè puguin en aquests moments aguantar vull dir, aquesta baixa d'activitat.
Clar, perquè quines són les preguntes més freqüents, diguem, què és el que més han de resoldre?
Bueno, normalment primer està el tema, primer va vindre tot el tema laboral, o sigui, tot el problema que en la pallada per força major de les activitats que van confinar el dia 14, doncs la gent preguntant i el primer el tema dels ERTOs, no? O sigui, què fan amb el personal, sobretot, com i què podien fer. Aquestes van ser les primeres preguntes. Després, a conseqüència d'això, venen tots aquells que no estaven en les activitats perquè també els hi baixa tremendament la facturació, per lo que sigui, no? En casos per falta de cadena de subministres, que és un cas, o per baixada d'activitat, al baixar el nombre de clients, a part d'activitats no confinades en aquell moment. I ara i després les preguntes, lògicament, en un despatx com el nostre, que portem 1.000 empreses, de les quals 550 són empreses amb estructura amb treballadors, però hi ha tots els autònoms, que són 450 que estan sols. I llavors venen les preguntes als autònoms, tot el tema de les ajudes diguem, de l'Estat i la Generalitat. Aquestes van ser les preguntes i amb això estem fent aquestes feines en aquest moment.
Ah, evidentment, a més, no para de canviar. Com vam concertar aquest consultori, diguem, encara no hi havia hagut aquest confinament total d'activitats no essencials. A més, amb aquest permís retribuït que s'ha de recuperar després, que és una fórmula una mica estranya, però que al final suposo que també us tocarà afrontar-la, no? Us tocarà respondre a aquestes coses.
Sí, perquè això ja ho preveu la llei. Bueno, tot ho preveu, el que passa hi ha mesures que van ser excepcionals on respecte, per exemple, als ERTOs, respecte a les mesures normal, a el que preveu la llei normalment, en aquest cas, pues, hi ha una sèrie de canvis en quant a carències i tot això, de cotitzacions, que les han adaptat perquè la gent pugui acollir-se. Però amb el tema d'això que ha sortit ahir, que va sortir ahir, pues sí, allà el que s'acullen és diguem, el que és el tema del permís retribuït. El permís retribuït, què vol dir? L'empresa paga igualment el sou, la nòmina, i el treballador, a canvi, li deurà unes hores a l'empresa. Llavors, les empreses i els treballadors han de parlar de com fer-ho. Sí, clar, perquè hi ha una llei que diu que no es pot treballar més de 15 hores al dia, no? Llavors, això es repartirà en jornades diferents, i alguns negociaran doncs, potser consumir vacances, que les vacances són retribuïdes, i canviar-ho per vacances. O sigui, això l'únic que ha fet ara és que les empreses ens truquin per aquest mal de cap, no? Com ho fem i tal. Però bueno, jo crec que de cara a la salut és important prendre decisions. No crec que sigui la millor pels empresaris, perquè pensem que la gent, les empreses també estan patint, tothom està patint, potser a l'Estat tenia que haver estat diferent i a més, una cosa que tu diuen en 2 dies d'antelació, pots comptar el col·lapse que representa, no? Sobretot a la gent que exporta, pensem que no només hi ha molta empresa catalana que exporta i aquesta gent doncs té molts pedidors que s'han de servir. Llavors, pagar-ho en 2 dies sense donar això li pot fer molt mal en el futur en aquestes empreses, no? En quant a perdre clients de fora,
O sigui, repassem ara les preguntes que ens han fet arribar als ciutadans. Començàvem amb el Fernando de Juan, que ens diu que tenim un negoci familiar a Sant Cugat que el passat dia 14 vam haver de tancar a conseqüència de la pandèmia. El titular del negoci és autònom i disposem de 4 treballadors en règim d'assalariat. Per als treballadors hem presentat un ERTO, però la preocupació és per al titular autònom. Què hem de fer?
Bueno, aquí jo diferencio, com que ell no especifica quina activitat té, entenc que va tancar per força major, i si és per força major vol dir que estava inclòs la seva activitat dintre les activitats que van obrir a tancar, a tancar el dia 14, que estem parlant sobretot de tot el que són hostaleria, tot el que és comerç al menor, tot el que són activitats esportives i, en fi, d'oci, culturals, totes. Si entra dintre d'aquestes activitats, llavors l'autònom té dret al següent. Primer, ajuda a l'Estat pel tancament d'activitat. En què consisteix aquesta ajuda? Pues l'autònom presenta, ho sol·licita a l'Estat i li donen una subvenció, una ajuda del 70% de la base recaudadora que està cotitzant. No és el mateix un autònom que cotitzi per mínim que un autònom que tingui una base de cotització alta. Un 70% d'un mínim d'autònoms, que entenguem, perquè entenguem equival a uns 661 euros, però això pot pujar en funció de la base reguladora. I a part, l'exoneració del pagament de les cotitzacions, vol dir un autònom que tingui la base mínima deixarà de pagar el quasi 300 euros que paga i li abonarà 661, això li representa 1.000 euros al mes. Això, a més, dir que l'Estat igualment comptabilitza com a cotització aquest període encara que no el paguis, i a més que aquesta ajuda es tramita a través de la mútua. Aquesta és una de les ajudes que té l'autònom. L'altra ajuda és la cartera de la Generalitat. La Generalitat et dona una ajuda fins a 2.000 euros, d'acord? És una ajuda que s'ha d'acreditar les pèrdues, i s'acredita de la següent manera. Es compara la baixada de facturació, si hi ha pèrdues, entre març del 2020 contra març del 2019. Això és el que diu la Generalitat. Entenem que aquesta ajuda, que és automàtica, només es donarà, a tal com diu el decret de la Generalitat, només es dona a les activitats de força major. I aquesta es demana a partir del 1 d'abril. Si estem parlant d'una... Llavors, si estem parlant d'un empresari que autònom que no està dintre de les causes del confinament del dia 14, d'aquelles activitats que he reflexat, llavors pot demanar igualment una ajuda a l'Estat, si demostra, i llavors s'ha de demostrar que com a mi que li ha baixat la facturació més un 75%. Com es fa això? Es mira el promís dels últims 6 mesos, comptats d'octubre a febrer, el promís de facturació mensual. Si la facturació del mes de març és inferior al 25% del promís d'aquests mesos, llavors té dret aquesta ajuda, que és el 70% de la base reguladora dels autònoms. És així.
Doncs esperem que el Fernando de Juan tingui resposta en aquest sentit.
Ha de mirar, bàsicament, ha de mirar quina activitat. Jo entenc que, per el que comenta amb l'ERTO i tal, devia ser força major, doncs té dret a dos ajudes, Estat i la Generalitat. I sobretot que la demani ràpid, perquè la Generalitat té un diner, ha posat uns milions i va en funció de l'hora que li demanen. Per tant, com que si fos força major, que vagi ràpid a demanar-ho.
Perfecte. Ara escoltem una altra de les preguntes que ens ha arribat a través del WhatsApp, a través d'una nota de veu. És de l'Alba com a posada. Diu que és odontòloga i es troba en un règim de proactivitat quan una consulta és assalariada i en l'altra és autònoma. Algunes ajudes de les quals es podria acollir si les empreses fan un ERTE són incompatibles entre elles. Diu, de l'empresa contractada aniria a cobrar de l'atur i seria incompatible amb l'ajuda de l'Estat per autònoms. Per altra banda, de part de la Generalitat, pregunta també si hi ha ajudes per autònoms i si es podria acollir aquesta. I només a l'atur de l'Estat, en aquest cas. Clar, és complicat, no?, si tens les dues...
Clar, a veure, d'entrada, la Llei General de la Seguretat Social, en referència a la prestació de l'atur, estableix que no es pot generar una prestació per atur perquè és incompatible amb una activitat que s'entén de dedicació completa, vol dir... Una persona que cobra l'atur per l'activitat és molt típica en els odontòlegs, que tenen dues activitats, no? Que és un assalariat i amb altres llocs són autònoms. La Llei General de Seguretat no dona per compatible cobrar els dos. El que passa que estem parlant d'una situació excepcional. Hem vist que la prestació d'atur del Covid, per al Covid, no és l'habitual, o sigui, ens està, que és el que parlava al principi quan m'has fet la presentació, no? O sigui, no és habitual en el sentit, ja no ni per quantia, sinó que és una quantitat diferent, ni per les carències, ni s'esgota atur. Vol dir, justament per això, que vol dir, com que és una situació excepcional on s'ha donat atur a gent que no tindria dret en altres perquè no tindrien la carència d'un any i se'ls està donant. Igual per això, llavors, nosaltres, el nostre consell és que la tramiti igualment la sol·licitud de prestació d'atur i que també que tramiti les ajudes a l'autònom perquè l'ull de facturació. O sigui, jo sí que li recomano que, tot i que en la llei general de la Seguretat Social estaria amb incompatibilitat, nosaltres recomanem, com a despatx, els hi fem presentar igualment, si estan en aquestes activitats, que no poden fer l'activitat, encara que estiguin com a salariat i autònom, li fem demanar a les autònoms, això és un requisit, que la demani, i d'aquesta manera nosaltres creiem que sí que pot ser que la cobri. Això es fa a través de les mútues. L'autònom té una mútua i en aquest moment les mútues no són, diuen que no tenen dret per la incompatibilitat, però nosaltres recomanem fer-ho, que ho faci.
Perfecte, doncs esperem que això li serveixi com a pregunta. Com a resposta, una altra de les preguntes que tenim és sobre la declaració de la renda. Tot segueix normal, no? Entenc que s'haurà de fer amb normalitat, no hi haurà cap canvi en concret.
Bueno, això és una de la, de moment és una de les dels dubtes que tenim als despatxos. Clar, nosaltres, els despatxos d'entrada no estan, o sigui, les gestories, que és a dir, les assessories i gestories que fan fiscal i laboral no estan confinades. Per què? Perquè estan fent, justament, recolzant els empresaris i els autònoms per poder sol·licitar totes aquestes ajudes. Entenem, tal com està, i a més, l'estat que vol amb la renta, la declaració de renta, pensem que el 90% de les declaracions de renta són devolucions. Llavors, l'estat el que vol és que la gent cobri, això ho entenc. Llavors, entenem que el període de declaracions de renta no s'interromp, no es fa igualment i comença l'1 d'abril, o ja es poden fer, fins al 30 de juny. El que passa és que això hi haurà unes dificultats tremendes perquè sí que les declaracions de renta d'aquelles persones que tenen les dades fiscals i que no tenen, diguem, molts sobretot que no tinguin molt patrimoni perquè són més complicades, perquè necessites més informació de les despeses de lloguers, diguem, i aquelles que tinguin ventes i compres d'accions, ventes d'accions on que vinguin de molts anys enrere o ventes d'immobles, es compliquen. Llavors, nosaltres ja comencem des d'aquesta setmana, començarem a fer declaracions de renta, vull dir, no, el període està obert, Important de la renta, que explica la gent també que per l'any vinent, totes aquestes ajudes, entenem, totes aquestes ajudes que vinen del Covid, tal com és sempre, i l'atur, tant l'atur com les ajudes, entenem que si no canvien la llei i no diuen res en contrari, tributaran a la declaració de renta. Ojo que allà t'ho donen, però després tens que pagar la renta. És així.
Val, perfecte. Doncs una altra, passem a una altra pregunta.
Del virus. O els facin un test per verificar-ho. Si el servei públic, ojo, considera que té que continuar l'activitat, llavors tindrà que recuperar-se. O sigui, no és un cas que estigui obligat al confinament. Si en el cas de recuperar-se, el que passa és que sí que dependrà de les mesures que tingui l'empresa i el seu servei de prevenció. És molt important. Com diu l'Ordre de la Generalitat avui al dia, que per al desenvolupament d'aquestes de les activitats s'ha de tindre com a mínim un metro i mig de distància entre treballador, que és el que em preguntaves, un metro i mig. I a més, si no es pot, els treballadors s'han de portar mascareta. Si no s'han pres aquestes mesures a l'empresa...
En aquest cas de Roger Quartelles, que diu bona nit a casa, en aquest cas m'envia i a casa tenim un dubte laboral, si es dona el cas en què es té un contracte domèstic en una llar, una tipologia de contracte que no té dret a atur en circumstàncies normals, és possible que hi hagi un ERTO i tenir una prestació d'atur mentre duri?
Bé, això, aquesta dia sobre les empreses d'hogar que no cotitzen per l'atur, per tant no poden fer, no se'ls pot fer un ERTO perquè no estan cotitzant per l'atur, entenguem? No tenen dret a tu, per tant, no, en aquests moments, salvo que treguin un real decret que diguin...
També el mateix, no?
No, exacte. El que... o sigui, el de la força major, vol dir activitats, que han demanat la força major perquè, per conseqüència d'algun tema, consideren ells que aquesta, a conseqüència del Covid, els ha perjudicat i demanen la força major. Quina diferència hi ha entre la força major i la no força major i el productiu? La diferència principal és que en la força major la cotització de la Seguretat Social a l'empresari no la paga, d'acord? Aquesta és la principal diferència, que és el que... Però ojo amb, aquest, ojo amb el que passarà, perquè hi haurà molts que els tombaran, que han demanat força major perquè en tenen, perquè tenen potser dues activitats diferenciades. Hi ha empreses que tenen dues activitats, per exemple, tenen comerç al menor i comerç al major. El menor està confinat, però el major no. Vull dir, la venda al detall, com que és presencial, està confinada, però la venda al major no. I han demanat per tota la plantilla, han preferit fer un ERTO general per força major, considerant que, clar, si baixa per al negoci i l'altre, i així. O sigui, per resumir, hi ha dos tipus d'ERTOs, els ERTOs de força major i els productius o econòmics. I la diferència principal, sobretot, és que no... O sigui, cotitza l'empresari, cotitza la seguretat social igualment amb el productiu i amb el coeconòmic. I amb el de major no.
Val, perfecte. I des del... aquests dies de vacances o permís retribuït que aquest cap de setmana ha posat en marxa el govern espanyol, pot tirar enrere algú dels ERTOs?
No, no, no. El fet és el següent. Tot el comerç... O sigui, no tenen que pagar els dir... O sigui, les vacances es paguen igualment normalment i és l'únic que tenen la gent a l'atur en aquest moment... no cotitzen a la seguretat social i a l'Estat els hi paga el 70% de la base reguladora, i és així. Per tant, no afecta aquest tema en l'altre. Per tant, comerciants amb força major, que estan tots, aquests segueixen igual que estaven. En moment, tothom ha de ser una mica solidari amb la gent, no, no pensar només en tindre por, no? Perquè el pitjor que li pot tenir a l'economia és perdre la confiança. L'índex de confiança és el que mou les economies. Per tant, jo...